A la brúixola, és hora de berenar.
Avui berenem amb una dona que és experta en animar les empreses i també els emprenedors a aplicar la intel·ligència emocional als seus projectes o a les seves companyies. No som prou conscients de la importància d'aquest fet. Els objectius són sempre importants, és clar, però si mentre es busca assolir-los es motiva el personal i se'l fa feliç, segurament arribarà a l'èxit. Mònica Mendoza, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Mònica és una psicòloga que des de fa molt temps, a més amb molt d'èxit, es dedica a fer de coach, això que es diu ara coach, no? Coaching, però al final és teràpia d'alguna manera, als emprenedors i als responsables de les empreses perquè aprenguin a aplicar la intel·ligència emocional i certes pautes de comportament als seus projectes, no?
Totalment, molt ben explicat. Molt bé.
La Mònica té clar que la capacitat de controlar les emocions és clau en el món empresarial. Per què, Mònica?
Perquè, mira, el món empresarial cada vegada és més difícil, es pateix més. A Espanya, emprendre és gairebé un suïcidi. Tenim molt poques ajudes, una pressió fiscal de les més grans d'Europa, i de vegades tens clients, els clients que anaven a signar després no signen. Els emprenedors no tenen ingressos fixos tots els mesos, però la hipoteca al col·le dels nens arriba segur tots els mesos. I si no saps gestionar aquesta incertesa i aquesta frustració que moltes vegades tenim, possiblement us ho tires tot per sobre i deixes de lluitar pel teu somni.
Fa uns dies, aquí a Onda Cero, al programa La Ciutat, amb la Mònica Gunter, vam tenir el Hossan Harke, que és un home que té 43 anys i que ara ha publicat un llibre que explica com viure de les rendes a la gent. I ens explica, a la resta, el que va fer ell, que és un dia, vaja, sí? No literal, però perquè s'entengui clarament, un dia va decidir que no volia seguir a la banca on treballava, que estava cansat d'estar frustrat i que estava cansat que no el motivessin. Va anar als responsables de la seva companyia i els va dir: "Em podeu acomiadar, si us plau?" Això passa.
Sí, Robert, perquè en aquesta vida guanya qui és feliç més vegades. Hem de ser feliços, sobretot, i lluitar per el que ens faci feliços. No estar a punt de morir pensant: m'hauria agradat fer això, no he tingut temps, no he pogut, m'hauria agradat. No, intenta-ho, et sortirà bé o no, però intenta-ho. S'ha de tindre valor avui dia amb el car que és tot per anar a la feina i dir-se això. No
sé, a mi em va semblar de tenir una valentia espectacular, tenir el valor de... Bé, d'anar al teu cap i demanar-li, sisplau, que t'acomiadi. Home, clar, evidentment, li va dir perquè si marxava ell no s'emportava la remuneració pertinent, evidentment, tonto no era. Però em sembla una passa important, la veritat.
I tant que sí.
Com podem aconseguir, Mònica, la valentia per enfrontar-nos a aquest dia a dia que és tan complicat i que té aquests atzucacs a la feina i que al final una feina és la decisió d'un cap que tu has d'aplicar i que t'agradarà o no, però has d'aplicar. Llavors, com podem gestionar aquestes situacions que a vegades ens toquen les emocions?
Doncs mira, Robert, cadascú ha de tindre clar la situació que té a casa seva, perquè si no tens un calaix, si tens tres fills que mantindre, ets pare o mare de família, i depèn de la situació, un s'ha d'esperar i la valentia deixar-la per un altre moment. Què vols que et digui? Perquè si fracasses en aquell moment et pot portar la ruïna per molts, molts anys de la teva vida. I cadascú ha de saber també la seva situació. Jo faig classes a diverses universitats i escoles de negocis, i quan estic en escoles de negocis... mira, un exemple, et poso un exemple totalment diferent, no? Faig classes de manera voluntària a fundacions on hi ha emprenedors en risc d'exclusió social. Si no emprenen, possiblement ningú els hi dona feina.
És curiós, la cosa és curiosa, emprenedors en risc d'exclusió social.
Sí, que només tenen l'emprenedoria com a sortida laboral, perquè ho han estat molts anys a presó o tenen uns perfils que són molt difícils d'introduir.
Vaja, que ningú els contracta.
Mira, no m'agrada dir aquest nom, però bàsicament tens tota la raó, pel perfil que tenen. Són gent de barris molt, molt pobres, i ells mateixos estan en risc d'exclusió social, no tenen molts estudis. De vegades és muntar una perruqueria, muntar un taller mecànic, és la millor sortida que tenen, però ells emprenen des de la por, perquè si fracassen, ja, no, s'estan hipotecant, estan demanant crèdits. Clar. Però soc professora ESADE, l'escola de negocis de molt prestigi, que està a Pedralbes, que són molt bons i és una formació de molta qualitat, i el perfil dels emprenedors és totalment diferent. Comencen amb diners i amb contactes de qualitat, amb bon networking, Robert.
Llavors, al final, quan una persona o un grup de persones de 3 o 4 col·legues que es converteixen en socis, volen fer un projecte emprenedor, volen emprendre un projecte, el primer que es pensa és quin capital necessitem. I al final, jo crec que el que tu poses de relleu és que hi ha d'haver un capital econòmic, òbviament, perquè si no ens enganyaríem, però hi ha d'haver un capital emocional també, un capital de pell.
Sí, aquest capital emocional ens l'haurien d'ensenyar ja al col·legi, a l'escola.
Ah, que important és això.
Home, Robert, a gestionar les frustracions, a empatitzar, a posar-te la pell de l'altre. Hi ha nens que no... Hi ha adults que no s'hi saben posar la pell de l'altre. I fan mal, poden fer de mal a l'altre, fan mobbing. T'has de donar missatges positius a tu mateix, has de tindre autoconeixement, autocontrol d'emocions. Mira, la intel·ligència que correlaciona amb la felicitat no és la intel·ligència acadèmica, no és el coeficient intel·lectual, és el coeficient de nivell d'intel·ligència emocional. I jo et diria que de 10 assignatures al col·legi, al col·legi, jo vaig fer GB, vale, ja he dit l'edat que
tinc. Jo també, t'acompanyo en el sentiment.
Llavors, hem tingut en alguna assignatura autoconeixement?
No.
Et sona? Ah, que no? Gestió de les emocions quan estàs trist? Com t'automotives els dies que tens durs? Com t'automotives, eh? Ets capaç de tindre un estat d'ànim estable malgrat les circumstàncies.
Hi ha una cosa molt important del que has dit, que és... gestionar la frustració. Per què? Perquè no ens han ensenyat a perdre, ens han ensenyat o ens han inculcat que hem de guanyar, que hem de ser el número 1 i que hem d'estar sempre buscant el triomf. I potser el triomf, primer, que no és aquell triomf que se'ns ha venut culturalment, històricament, sinó que el triomf també és ser feliç amb tu mateix i fer allò que a tu t'aporta alguna cosa, no? Però no ens han ensenyat a gestionar la frustració, Mònica.
En absolut. Però mira, jo tinc un nen de 8 anys. Segur que li agradarà una nena d'aquí uns anys i la nena no anirà darrere del meu nen.
Una nena o un nen.
Molt bé, molt bé. Mira, molt bé, m'ha agradat que em facis aquest matís.
Li agradarà una persona.
Aquesta persona, molt bé.
Espera, que et faré més. Terrizo. O no li agradarà a ningú.
O no li agradarà a ningú, però si li agrada a algú. Quantes vegades jo m'hi he fixat amb un noi que no m'ha fet cas? Això també és gestionar aquesta frustració. I a sobre fa cas a la noia més guapa, la clàssica és la més estúpida, o al noi, és igual. I la frustració, vas a una feina que dius, és que la feina aquesta és el meu somni, que està feta per mi, i no t'agafen. I agafen a un altre que potser ve enxufat i que no té el perfil. Si la vida està plena de petites frustracions, si no la saps gestionar bé, acabes, mira com acabes, Robert, o amb addiccions, alcoholisme, etcètera, etcètera, o amb molts problemes psicosomàtics. Caiguda del cabell, problemes de digestió, etcètera, etcètera.
En aquesta crisi que hem viscut, aquesta crisi sociosanitària de la Covid-19, ha estat més important que mai gestionar les emocions. Mònica, estava pensant una cosa, que és, en un dia del confinament, a veure si ho explico, en un dia del confinament en el que jo em vaig sentir profundament sol, perquè visc sol, una, això és una de les parts, visc sol, val, però sentir-se molt, molt sol, va haver-hi un dia que em va passar molt fort i que a les 8 del vespre, quan vaig acabar el programa, que no vaig poder acabar, no sé si el tècnic se'n recordarà, però no vaig poder acabar el programa perquè em vaig emocionar sobremanera, i vaig agafar el telèfon i vaig trucar a una companya, a la Mònica Gunter, i li vaig dir: Mònica, necessito algú que em digui hola. Crec que en aquesta situació de confinament, en la que tots ens hem separat de tots, hem teletreballat a casa, no ens hem vist les cares, no ens hem tocat la pell perquè a més a més no podíem, i perquè una qüestió física, crec que ha estat més important que mai que les empreses, o és important encara que ho facin a dia d'avui, les empreses, les direccions de les companyies, facin de taler, no? que passin el taler, que facin com de teixir aquestes relacions humanes entre els treballadors, no?
Moltes ho han fet, i moltes han fabricat productes pels sanitaris sense guanyar diners per poder ajudar a la gent, i el govern ho ha regalat posant impostos igualment a tots els empresaris igualment. Mm. Quan dic empresaris no em refereixo a un senyor que normalment l'estereotip és home explotador que explota, no. La majoria dels empresaris d'Espanya són micropimes, que són famílies que estem fent esforços per arribar a final de mes i per tirar endavant.
I autònoms,
sobre, eh? I autònoms, molts autònoms que estem lluitant pel nostre somni. I això és molt legítim. Jo admiro, jo sóc emprenedora, també admiro la gent que vol lluitar pel seu somni, i molts han fet aquesta tasca. Quan estem en situacions de crisi emocional, com tu, que tenies un dia hipersensible,
sí,
tots tenim el sentiment de flor de pell. I qualsevol gest, qualsevol carícia, en aquell moment, qualsevol paraula d'ànim, t'impacta el triple, t'impacta molt més. I hem necessitat més que mai. Jo he rebut molt d'amor. També he tingut els meus baixons, jo també he tingut. Soc autònoma, sola, a casa, amb un nen, la hipoteca arribava igual. Jo faig conferències per tot el món. Uh-huh. Em van anul·lar totes, Robert, totes. Perquè, clar, no podia fer classes, no hi havia esdeveniments. On feia jo una conferència?
Clar.
I fins i tot sent experta en el tema i sent psicòloga, he tingut els meus baixons perquè ens ho hem de permetre, perquè som humans.
Ah, no,
i ens
ho
hem
de
permetre. El que no, mira, és normal és no estar trist. Mira, que s'ha posat de moda amb la psicologia humanista, que has d'estar feliç sempre, doncs no.
Ahir a la tarda li deia a la Bea Galán, és una mestra que vam tenir aquí a aquesta hora de convidada, li vaig dir: ens hem, en aquesta situació que acabem de viure, crec que ens queda clar que ens podem permetre el luxe, per dir-ho d'alguna manera, d'estar malament i de poder dir que ho hem passat malament, que hi ha hagut gent que ho ha passat tremendament malament, i tant que sí, però tots hem patit d'alguna manera l'embat d'aquesta crisi. Tu deies que no has tingut conferències, però és que la setmana que ve, el dia 21, en tens una a Barcelona, que és molt interessant, ho dic per a la gent que s'hi vulgui acostar. La setmana que ve se celebra a Barcelona un saló del que hem parlat aquí a la ràdio en moltes ocasions, que es diu Vis Barcelona, de Barcelona Activa, que és un saló per emprenedors i per gent que vol emprendre el seu projecte o que vol interessar-se per a què suposa l'emprenedoria. Se celebra a Montjuïc, a Fira de Barcelona, Montjuïc, del 21 al 23 de setembre, i es fa conjuntament amb el Saló de l'Ocupació. I allà hi haurà la Mònica fent una conferència que es titula Intel·ligència emocional per seguir venent en temps de crisi. És més important que mai, no? Com dèiem, aplicar aquesta intel·ligència emocional. Per què els grans empresaris no l'apliquen?
Mira, no tenim aquesta cultura, i a més no som robots, som éssers humans que tenim problemes, tenim divorcis, tenim fills que es posen malalts, tenim socis que ens roben, i és difícil estar totalment estable emocionalment malgrat aquestes circumstàncies greus. Mm. I llavors és tot un treball, és tot un repte. Millorem, acostumem a millorar amb l'edat, saps per què? Perquè relativitzem les conseqüències del que ens passa.
Sí, veus, això és veritat,
que ja els hi dona,
això és una certesa.
Als 20 anys em deixava una parella, ai, era l'home de la meva vida, ara dius, bueno, ja trobaré un altre, ja. Ho relativitzes tot, o estaré sola, ja, tant se'm faig, estic superbé sola, però amb l'edat relativitzem, no hem de posar tanta intensitat, sí que l'hem de gaudir, però sense posar tanta intensitat emocional moltes vegades, perquè llavors patim molt. I sí, hauríem de vindre, és molt difícil, de vegades rebem 100 noes per un sí, 100 noes. Si no gestiones aquesta frustració, deixes de trucar, deixes de picar portes, i quan deixes de picar portes, quan emprens, ningú et truca, ets tu qui truca.
Què és l'èxit per tu?
Mira, quina pregunta més maca. L'èxit és ser feliç amb el que un fa, i si ets capaç de deixar el món una miqueta millor que l'has trobat, ja seria la metge. Quan dic el món, és el teu micromón, eh?
Sí, Robert, clar.
No dic que vaig a Etiòpia a posar una ONG.
Fixa't,
és el teu micromón.
Fa un temps li deia a una persona, ens ha passat una cosa amb la crisi econòmica que hem viscut, que és una realitat que encara palpem a dia d'avui, que vivim, ho vivim, em refereixo, per exemple, a la meva generació respecte a la dels meus pares, segurament la teva també respecte a les teus pares, que és que per una vegada, en el darrer segle segurament, no aconseguirem deixar als que venen al darrere un món millor, una vida millor, perquè nosaltres ja hem patit aquestes situacions complicades. Hi ha una generació perduda, que es diu, no?, aquí al mig, però per una vegada jo crec que els que ara som pares, que comencen a ser pares, que estan rondant la trentena, no deixaran un món millor els que venen al darrere. Malauradament, no?
Ostres, climatològicament parlant i a nivell d'ecosistema, evidentment que no. A nivell de valors, comença molt a haver-hi els millennials, sobretot, una sensibilització cap a consumir empreses que respecten el medi ambient i que fan servir, per exemple, que treballen amb persones amb discapacitat, que ajuden i posen diners a una ONG. Comencen a haver-hi més sensibilitat a l'hora de saber a qui consumeixes, a voler millor productes de locals, de proximitat, perquè saps que allò no ha contaminat tant el planeta, a evitar empreses massives, aquestes tan grans globals que potser estan explotant més a Pakistan. Comencem a nivell de valors. Fixa't que fins i tot per reclutar talent hi ha molts empleats, que els joves sobretot, que ja et diuen: no m'interessa tant el salari, però que em deixis conciliar, perquè vull anar-me a córrer per les tardes a fer running, o vull veure els meus fills com juguen a futbol.
Al final, això que acabem de viure, aquesta situació de confinament i de teletreball i de canvi de paradigma laboral, sí que potser ajudarà les empreses, no sé si aplicar la intel·ligència emocional, que jo crec, no sé si Mònica, contradiu-me si tu opines el contrari, però crec que és una cosa que potser es pot treballar, però que o es té l'aptitud com a mínim o no es té. Igual que l'empatia, que es pot treballar, però si no la tens és difícil que flori.
Aquesta pregunta és bàsica i jo em vaig documentar perquè vaig treballar a la presó, a la Model, justament aplicant la teràpia, la intel·ligència emocional a assassins.
Que interessant.
I justament treballava l'empatia, Robert. Clar, molt interessant. L'empatia. Per què l'empatia? Perquè estaven a punt de sortir al carrer. I si jo no treballava amb la capacitat de posar-te a la pell dels altres, que és l'empatia, potser tornarien a delinquir. Si tornaven a sortir. Llavors, vam veure que si dels 0 als 6 anys no s'havia treballat ja aquestes connexions neuronals, generar-les d'adult costava més. Però es pot treballar, però costava més.
És molt interessant això que acaba de dir la Mònica. Si dels 0 als 6 anys, fixa't, vaig veure també un reportatge a la televisió fa un temps, per Nadal, el darrer Nadal, que explicava que el nen o la nena, si d'entre dels 0 als 6 anys el poses davant d'una porta d'una botiga o l'entrada d'una botiga de joguines, on no hi ha cap mena d'indicatiu de colors sexuals ni de allò tradicional que indica el que és pel nen i per la nena, el nen i la nena van on van, on els hi agrada, a l'objecte que els hi agrada. I pot ser que el nen se'n vagi una nina a pentinar-la i la nena se'n vagi a agafar un Action Man o un G.I. Joe i a fer la guerra.
Que bé.
Vull dir que és una etapa molt important de la vida en la que també les emocions es treballen en aquesta etapa de la vida, no?
Sí, però mira, Robert, aquest altre experiment que vam fer, molt interessant, i és agafar nens que sempre que havien anat al metge, els hi havia tingut una dona, una metgessa, i els hi vam posar dues fotos de dos metges, d'home i dona, amb la bata blanca i em sembla que es diu estetoscopio, no?, aquest aparell allà per escoltar.
Sí.
I van dir als nois, aquests nens, que sempre que havien anat al metge els hi havia tingut una dona. Què són? A l'home li van dir metge i a ella infermera. I a la dona infermera. Per què? Perquè prevaleixen aquests rols, aquests constructes socials que estan a la societat, que acostem, saps que acostumem a dir jo a les conferències, el jefe i la secretària.
Clar.
Però doncs no, perquè pot ser una jefa i pot ser un secretari. Jo he tingut secretari, Robert.
Perquè un dels problemes, no sé si és el problema, un dels problemes és que encara hi ha molt poca representació femenina als consells d'administració. Mònica, el que vens a posar de relleu és una realitat que passa, que és que cada vegada més, afortunadament, però la batalla feminista té un dels flancs, que és la representació o la representativitat en els llocs de responsabilitat de les grans companyies, que no hi són. Mònica?
Totalment d'acord, però s'ha de mirar el talent. Que la persona tingui talent, no perquè sigui dona i toqui posar una dona.
Però al final...
Jo estic d'acord amb el talent.
Evidentment, però al final saps què passa? Que si un dia a la història ningú hagués posat quotes, les dones no seríeu enlloc. No?
Per desgràcia, sí. Però si continuem, el 80% dels anuncis que veig a la tele tenen un tema masclista, un tema sexual al darrere. Es parla més, fins i tot, el llenguatge provoca realitats. Si parlem del directiu i la secretària, això està provocant... El nen està associant el rol, l'home, el rol de poder el té l'home. Fins i tot quan parlem, l'altre dia amb unes mares i papes al col·le, no? Pues deia una mare, quan no està el papa mando jo, i ara no està el papa. Doncs pues no sé dir això, que significa que el papa té més autoritat que tu.
Són d'aquestes coses intrínseques...
I no te n'adones.
Clar, que són d'aquestes coses intrínseques culturals, no? Que tenim al damunt, aquest masclisme cultural que tenim al damunt, que el tenim tots i totes, eh? I cada dia el cometem en algun moment, segurament. Però que hem d'intentar i proposar-nos-ho evitar a diari. Però, a més, el que hem de procurar és... Si no som emprenedors o empresaris i treballem per un empresari, és fer-li entendre que amb la intel·ligència emocional, tocant aquesta intel·ligència emocional, les persones segurament estaran molt més motivades que si no es fa. Per tant, si es motiva aquestes persones, se'ls ofereix afecte, a més de demanar-los uns resultats, el resultat segurament serà molt millor que si no es fa. I si vostè és emprenedor... i es proposa aplicar la intel·ligència emocional al seu projecte, segurament trobarà l'èxit.
Oi, que maco, i tant, perquè això saps que et dona constància, passió, automotivació, resistència a la frustració i que et brillin els ulls d'il·lusió quan parles de projecte.
Quant d'important és la motivació i a vegades en poques coses que toquen allò que és la fibra es pot motivar una persona, més enllà de la feina que se li demani o que desenvolupi el seu lloc de feina. En fi, Mònica Mendoza, ha estat un plaer tenir-te aquesta tarda aquí. Gràcies per les pautes que ens has posat sobre la taula i per acompanyar-nos, i molta sort amb aquesta conferència que, recordo, té el dia 21 de setembre al Saló BIS Barcelona, de Barcelona Activa, intel·ligència emocional per seguir venent en temps de crisi. Que venguis molt, Mònica, que vagi bé.
Moltes gràcies per la teva amable entrevista. Felicitats pel teu programa.
Gràcies, Robert. Gràcies. Felicitats a tu. Adéu-siau. Més coses.